Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 17 minuts del matí. Si aquest fos un espai dedicat a l'automòbil, els diríem que les vendes de cotxes han baixat enormement, que és el que diuen tots els diaris. I això que se'n continuen venent de cotxes. Però com que això és un espai de mecànica, haurem d'incidir més en aquells temes que habitualment comentem amb en Paco Gorjón. Fins on podem fer durar un cotxe? I en Paco ens deia, home, molts quilòmetres, molts. Si fos pan Paco, segurament encara se'n vendrien menys perquè ens donaria més d'un detall com per fer durar un cotxe, no direm que eternament, però en la majoria de casos, allò del cotxe per tota la vida, home, si no per tota la vida, un cotxe pot durar molts anys. Paco, bon dia i bona hora.
Bon dia.
És que avui ens vens a parlar d'elements de desgast.
Sí, avui aquest matí m'he inspirat una miqueta i dic, vinga, va, anem a parlar del tema estrella, perquè sembla que sigui la gallina dels ous d'or.
I nosaltres ens n'enfumim i dèiem, elements de desgast, el conductor, que es desgasta també, amb el pas dels anys es desgasta i va perdent qualitats
realment
també.
Realment és el que més desgasta.
Realment és el que més desgasta. Tot i que ara, deixant les bromes a banda, un cotxe segueix sent un element que pot durar molts anys. Ben cuidat.
Sí, bueno, de fet la fabricació ja ha canviat, perquè ja ho he dit diverses vegades.
Sí.
O sigui, la fabricació d'un cotxe està feta perquè duri com a molt 10 anys. O sigui, a partir de 10 anys... ells ja, amb un fabricant ja no se li pot demanar responsabilitats. O sigui, que duri 30, vale. Però s'està fabricant per un més o menys per no tindre problemes i subministrament de recanvis sobre 10 anys.
D'acord, però si un compra un cotxe relativament, i no vull dir senzill, sinó un cotxe els components del qual, diguem-ne, siguin comuns a molts vehicles d'una mateixa marca, serà molt probable que també es garanteixi una vida futura bastant més tranquil, no?
Bueno, el problema és que elements comuns pròpiament dit, avui en dia estan els pneumàtics, l'oli, l'aigua de motor i la resta, la majoria, tot és específic pel vehicle. O sigui, no... Si és com fa uns anys hi havia moltes coses que, i marques que compartien recanvi, avui en dia...
Però ara cada... més d'un de qui us escolti no pot dir, escolta'm, jo porto un motor de la Volkswagen que està en un Volkswagen, en un Seat, en un Audi, en un
sí, d'allò, bueno, vale,
amb multitud de
sí,
marques. Vale, per exemple, em refereixo...
Sí, a veure, m'estàs parlant de peça mecànica.
D'acord.
Vale, de peça mecànica sí que hi ha... fabricants que
comparteixen...
intercanvien tecnologia i tal. Sí, tot això correcte. Però és que un vehicle no tot és mecànica. O sigui, avui en dia els cotxes s'estan llançant per l'electrònica. Si tu pots tindre un cotxe amb 50.000 quilòmetres...
Amb un motor perfecte.
Un motor perfecte, amb 15 anys, i que la centraleta de motor o la centraleta de qualsevol cosa... ja estigui fora de comercialització i no es trobi.
D'acord.
O no es pugui reparar.
D'acord.
Llavors aquest cotxe ha d'anar al desballestament no perquè hagi mort el cotxe, sinó perquè ha mort l'electrònica. El problema és l'electrònica. És el més sofisticat, és el que ens dona molta seguretat, molta ajuda, molta... T'ho dona tot, però també t'ho treu tot.
Però també és una font de petits problemes...
Grans problemes. O sigui, són petits, però que es converteixen en grans perquè inutilitzen el cotxe. O sigui, pensa que una alimentació em refereixo de... O sigui, la corrent del cotxe, perquè hi ha uns 12 volts.
Sí.
O sigui, només que dins de la centraleta ens estigui fallant un pin mal soldat, el cotxe pot arribar a quedar separat.
D'acord.
I si aquesta centraleta és del sistema híbrid, vol dir que no es pot reparar, que va, o sigui, tot el que és l'electrònica va banyada com un gel.
D'acord.
Per no evitar humitats, vibracions, però també pot sortir defectuós. Si allò no té reparació...
S'ha de canviar allò que diuen sempre, s'ha de canviar la peça sencera.
Sí, aquesta peça és obligatòria canviar.
I això val un disbarat en alguns casos?
en tots val,
en tots val
molts diners, però bueno, tot el que es pugui pagar en diners i ho trobis, té solució.
Sí, és clar.
Però com parlàvem abans, s'està fabricant per 10, 12, màxim 15 anys.
Sí.
O sigui, però, hi ha cotxes que ja els tenen.
Però hi afegiríem aquí dues coses. Una, la d'estadística. Tens més o menys al cap l'edat mitjana que acostumen a tenir els cotxes que et porten al taller?
Amb la nova normativa ha variat molt, perquè ha baixat molt, perquè la gent ja...
Els ha anat renovant.
No, em refereixo a la nova normativa de les garanties. Antigament sí, el cotxe trigava molt en vindre el taller.
És que anava...
Però ara et ve... hi ha molts clients fidels que ja et venen a la primera revisió. La primera ja no hi van...
Però dic que en general, els cotxes que us arriben al taller són cotxes d'una determinada 4 anys, 5 anys, 6 anys... Més o menys.
La mitja són 2-3 anys.
2-3 anys.
Excepte els de renting, que és...
Que és un continu, que suposo, que es mengen molt ràpid, no? Es crema molt ràpid.
Sí, no, però em refereixo que com no van directament... O sigui, el fabricant ja no està obligat a...
D'acord.
Llavors, doncs, et venen cotxes que no tenen ni un any.
D'acord. Sí. El cotxe de més edat, que t'acostuma a venir habitualment, que tu tinguis al cap, dir, home, quin client, allò home. Que ve habitualment una persona amb un cotxe de que ho continua mantenint allò viu al cap de 10 anys, de 12 o de 15
i 20 i 30,
i 30.
Tenim un...
hi ha clients que...
De fet, és el client poder més d'edat, el més gran, si té un 7-600 i se l'estima, però...
I ja ho fa servir més o menys habitualment?
Sí. Al cap de setmana és el cotxe que utilitza, o sigui...
D'acord, i aquest 600 habitualment també va al taller.
Sí.
Segona part, ara qualsevol que es compri un cotxe té una garantia més llarga que fa 15 anys enrere. Hi ha marques que donen 5 anys de garantia, hi ha marques que donen 100.000 quilòmetres de garantia...
Tot això són... anava a dir artimanyes, però bueno...
Sí?
És que realment... Tot això són tècniques de comercials. O sigui, el client se l'ha de fidelitzar. El pots fidelitzar de dues maneres. Amb el teu servei, la teva professionalitat, o oferint-li coses que l'altre no pot oferir. Llavors, les marques, què han d'aconseguir? Han d'aconseguir que el client, una vegada han venut el vehicle torni amb ells.
D'acord.
Perquè és que les vendes han baixat molt, els marges que tenen cada vegada són més baixos, les ajudes del govern no les han cobrat, perquè, com l'altre dia parlàvem
amb
els companys, tenen penjats
un munt de diners.
Moltíssims diners de les ajudes que no han cobrat.
Però t'ho preguntava perquè des del punt de vista del consumidor, home, hem de suposar que és millor comprar un cotxe que pugui oferir una garantia de molts anys o de molts quilòmetres que un altre que no l'ofereixi, no?
Sí, sí, fins
des
aquí...
Des d'aquest punt de vista...
Fins aquí és correcte, però tu t'has de llegir el contracte d'aquesta garantia, perquè tot té unes condicions.
El que inclou, el que no inclou, totes aquestes coses?
Què inclou, què no inclou, i aquest és obligat. O sigui, a veure, un cotxe... Clar, és que si quan tu compres un cotxe ja ets un maniàtic... Pagaràs el que et diguin, faràs tot el que et diguin i no viuràs. O sigui, l'altre dia li explicàvem un
client... Si ets una persona d'aquelles que sempre vols tenir el cotxe en estat de revista...
O molt previsor.
És que
si ets molt maniàtic i molt previsor, és que al final no vius. Perquè aquesta nevera no la compro per si un cas. La tele, al final, que tens a casa? No tens res. O sigui, tu has de comprar el que t'agrada i si tens mala sort, pot ser un percentatge molt baix, noi, ja ho solucionarem, però no, el que no pots és estar... Això venia al cas de que tots els contractes aquests de garantia tan llargs, si tu fas números i calcules les revisions que hauràs de passar amb ells, tot el que t'obligaran a fer ells perquè quan tu tinguis un problema d'aquí 8 anys te'l solucionin, si tu sumes tot el que has pagat, escolta'm, d'aquí 8 anys no sé si tindré el cotxe, això d'entrada, i què em costarà el que hauré de canviar?
Vols dir que alguns d'aquests contractes de garantia estan subjectes a unes condicions, a unes obligacions per part del client, perquè després aquesta garantia sigui vigent i el client la pugui defensar davant de la marca.
O sigui, imagina't, agafes una marca japonesa que puguin donar 8 anys de garantia.
D'acord, és a dir, pot saltar una revisió, per exemple, i que l'empresa digui, vostè es va saltar una revisió, per tant, aquí la garantia ja no.
Clar, o sigui, però clar, això és una arma de doble fil, perquè amb el nou reglament un vehicle no perd la garantia fent el manteniment fora del marquista.
Sí.
Però això se'ls ha tornat en contra als grans fabricants. Per què? Perquè si el client pot fer les revisions fora, el benefici que ells havien calculat que tindrien en 8 anys no el tindran. Llavors, què passarà quan li comencen a arribar cotxes d'aquí 8 anys? Què m'ha fallat això? Què m'ha fallat l'altre? Ja veurem com respondran. O sigui,
d'acord. D'acord. Per tant, mirar bé la lletra petita.
La lletra petita és el més important, que és el que no donem importància. I resulta que quan vas allà, mira, si se m'ha forat el tub d'escape. Sí, sí, però és que el tub d'escape és un element de desgast.
D'acord.
Que se m'han gastat les rodes. Sí, però és que les rodes són un element
de desgast.
O sigui, realment el que falla amb un cotxe són els elements de desgast. I tot això, amb totes les garanties, ho posa ben clar.
D'acord. N'hi proposàvem dos per començar amb en Davant Paco. Un que ha estat notícia. Molts accidents de trànsit relacionats amb el desgast dels pneumàtics. Amb anar pel món amb els pneumàtics gastats. I en Paco ens deia, oh, és que ara canviar un joc de pneumàtics
que
pot valer un disbarat de diners, depèn del cotxe que un s'hagi comprat, està clar.
Clar, o sigui, si, com podeu veure, cada dia, fins i tot per la tele, per la premsa, per la ràdio, l'altre dia sentia a la ràdio que per 100 euros pots canviar un joc de pneumàtics. A veure, siguem una mica... Per 100 euros què pots canviar? Podràs canviar 4 pneumàtics? És impossible.
Si... Primera qüestió, els cotxes ara van amb uns pneumàtics, van calçats, allò que en diuen els que... Amb uns pneumàtics més grans que fa anys enrere.
Pneumàtics més amples, pneumàtics amb uns perfils més baixos, amb uns codis de velocitat molt alts... Clar, o sigui, són pneumàtics que si som una mica intel·ligents i utilitzem el sentit comú, estan totalment fora de test, perquè si la velocitat de la velocitat de les carreteres aquí al país...
Vols dir, Paco, que ens sobra pneumàtic?
Clar, et sobra la meitat de pneumàtic.
La meitat de pneumàtic.
Et sobra la meitat de pneumàtic. O sigui, un pneumàtic, quan tu llegeixes la informació, tens un còdic de velocitat, un còdic de càrrega, i el còdic de càrrega és molt important, perquè si no posaràs unes rodes per 600 quilos quan han de suportar 1.200. Però el còdic de velocitat, és que hi ha vehicles que s'estan posant còdics de velocitat de 280 i 300 per hora. O sigui, no es pot passar de 130. O sigui, no té sentit. Clar, en el moment que surt un vehicle s'homologa un vehicle i a la documentació et posa a la fitxa tècnica et posa un tipus de pneumàtic, de per vida haurà d'anar amb aquell pneumàtic.
D'acord, estàs obligat.
Clar, llavors els preus són cars, sí, però clar, és que portem molt més pneumàtic del que necessitem.
D'acord, encara que portem molt més pneumàtic del que pot necessitar el cotxe, què costuma durar un pneumàtic, Paco?
A veure, el pneumàtic de...
Amb un ús...
Això està comprovat. El pneumàtic que surt de fàbrica... El pneumàtic, quan tu compres un cotxe i surt de fàbrica, amb un ús normal pot arribar a aguantar fins a 100.000 quilòmetres.
Fins a 100.000?
100. Jo he vist cotxes en 100, ben cuidats, amb pressions correctes i tenint cura de fer el canvi de davant a darrere i tal, es pots arribar a allargar fins a quasi 100.000 quilòmetres.
D'acord. Fent una conducció, suposo, adequada... No
fent les costes cada dia. D'acord. Si fas les costes cada dia, tens pneumàtics per entre 25, 30, 40, per aquí va...
D'acord. Ni frenant massa bruscament, ni totes aquelles coses. Has apuntat aquí. El canvi de pneumàtics davant a darrere. Jo no sé si hi ha molta literatura sobre això, de canviar els jocs de pneumàtics, si és bo canviar-los, els de les rotes de davant al darrere i els de darrere al davant...
No és redolent. Es pot
no és redolent,
Es pot anar allargant. O sigui...
Això es pot continuar fent.
Sí, sí, clar. Li fas el seu corresponent equilibrat i es pots allargar. O sigui, de fet, nosaltres aconsellem als clients a allargar una mica.
Perquè sempre es desgasten més els pneumàtics de davant que els de darrere?
Bueno, on hi ha tracció.
On hi ha tracció.
Si portes tracció darrere... I després, a davant, el que és aconsellable és verificar la direcció. O sigui, els angles de caiguda, de roda...
Perquè el pneumàtic, diguem-ne, es desgasti uniformement.
Trepitxi correctament.
D'acord. Però és a dir, podem fer, si veiem un cert desgast als pneumàtics de davant o aconsellats pel mecànic o per l'especialista, canviar els de darrere a davant o els de davant a darrere.
Sí, sí, això no és...
Perfecte.
No és
tornant a aquesta qüestió dels pneumàtics, ens deies, a la vora d'uns 100.000 quilòmetres, sense anar tan lluny, diguem-ne que un pneumàtic pot durar bona part de la vida útil del cotxe.
Sí, però llavors ja entraríem amb les caducitats.
Què és això?
Clar, o sigui, un pneumàtic a partir de 5 anys, i més amb la zona en què estem, que influeix molt els raigs solars, el cautxo es quarteja, o sigui, s'esquerda.
D'acord, es fa malbé.
Llavors, clar, sí que ja sé per on vas. O sigui, m'has dit 100.000 quilòmetres, hi ha gent que no els farà la vida. Clar,
doncs va, per això t'ho pregunto, eh? Sí, no, perquè una persona pot dir, escolta, vostè em diu 100.000 quilòmetres, jo faig 10.000 quilòmetres l'any, molt bé, 10 anys.
Tinc 10 anys de rodes.
No,
perquè aquesta roda d'aquí 10 anys estarà, el cautxo estarà quartejat i pot arribar a rebentar.
D'acord.
Doncs la vida...
O sigui, un automàtic es fa malbé.
El meu consell, com a professional, és que unes rodes més de 5 anys ja estan en zona de risc. Són a risc del cautxo.
Sí.
Del cautxo. O sigui, tu pots veure el dibuix.
Encara que les rodes hagin fet 30.000 quilòmetres i estiguin perfectes de dibuix.
Sí. El cautxo arriba un moment que... I a més, la zona aquesta té molta influència al raig solar, la humitat... Igual hi ha una zona que pot durar un any més, però acostuma a passar.
Segona qüestió. Els pneumàtics tenen un preu, i em refereixo si això de les marques és molt important o no a l'hora d'escollir un pneumàtic, perquè com deies tu, clar, hi ha un ventall molt nombrós de marques.
Bueno, marques punteres n'hi ha 4. La resta són segones marques i terceres marques i quartes marques i importacions de Corea i tal. A veure, tot dependrà del vehicle que utilitzis. Si tu li vas posar un joc de rodes a un Seat Panda...
Et pots permetre el luxe, per dir-ho així, de buscar unes rodes de marca, perquè costaran molt bé de preu pel tamany de...
Si el cotxe és un utilitari per circular pel poble, per anar a comprar al mercat, per portar nens al col·le, escolta'm, pots posar unes rodes normaletes, sense... Ara, si m'estàs parlant que treballes amb el cotxe, que fas autopista cada dia, que el cotxe té un cert...
Un desgast, un ús continuat...
Un pes, però clar, necessites un tipus de roda. Que pots posar les barates? Clar que les pots posar, o sigui, sempre i quan hi hagi mida i estigui dins de la normativa que tens tu...
T'ho pregunto per si hi ha una certa relació, aquí com en moltes altres coses, preu-qualitat.
Clar, home, això és com tot.
Sí.
O sigui, el pernil...
D'acord. Aquí funciona això,
jotes,
eh?
Té un preu i el serrat té un altre. O sigui,
d'acord. És... Pneumàtic bo, pneumàtic car.
Clar, o sigui, sí. La qualitat de la goma...
D'acord. Aleshores, pneumàtic bo, pneumàtic car, si jo duc un cotxe amb uns pneumàtics, diguem-ne, amples i generosos...
Duraran molt menys. Per què? Doncs perquè aquell pneumàtic està concebut, està preparat per un vehicle amb una sèrie de característiques, amb una geometria que portarà aquell cotxe... I té una duració, o sigui, hi ha cotxes d'alta gamma que les rodes duren 15.000 quilòmetres i és així, o sigui, 15, 20 i d'aquí ja no passa. Per què? La goma és com xiclet, o sigui, claves la ungla. O sigui, estem parlant pràcticament de quasi de Fórmula 1. Quan dura què dura un joc de pneumàtics en Fórmula 1? 15 voltes?
Sí.
Bueno, o sigui, si t'està durant 15.000 quilòmetres, què més vols? O sigui, i és que aquell vehicle sí que li pots posar una roda molt... intentar buscar una segona marca o una marca més dura, sí, però qui t'assegurarà que en un moment de frenada o amb un giravol o... respondrà? O sigui, aquest cotxe necessita una adherència, està concebut per...
Una persona es pot comprar un cotxe de 30.000 o de 40.000 euros i venir al taller al cap de 20.000 quilòmetres i dir, escolta'm, que els pneumàtics ja no d'allò?
Sí. Sí, i si fa les costes cada dia que li agrada trepitjar, és que és el que duren, no?
És a dir, poden durar molt més els pneumàtics d'un utilitari vist d'aquesta manera que
duren molt més perquè la goma és molt més dura, és un altre tipus de fabricació, o sigui, no té res a veure.
Si a vegades penséssim en això a l'hora de comprar un cotxe, en el cost que poden arribar a tenir els pneumàtics...
Clar, però és que estem parlant de l'element més important, perquè podem portar els frenos nous, els amortidors nous, tots els sistemes de seguretat que vulguis, però si el pneumàtic no té l'adherència correcta, tot l'altre queda anul·lat.
D'acord, no ho diem per dir, perquè les xifres canten, i les xifres dels accidents relacionats amb el desgast del pneumàtic són, com els dèiem, notícia dels darrers dies.
A veure, jo un dels congressos que vam estar de tallers es va parlar, i de fet moltes vegades s'ha dit, però qui és el que s'atreveix a fer-ho? O sigui, posaré un exemple, o sigui, a mi em ve un cotxe, ja ho vam comentar en un altre programa, sí. O sigui, imagina't, de cada 100 cotxes que tu veus i consideres que aquest cotxe no és apte per circular amb aquelles rodes, 50 canvien les rodes, però els altres 50 no. O sigui, jo crec que com a taller em considero responsable de que aquest cotxe està sortint i no és apte per circular, però jo no puc fer res perquè l'amo del cotxe és el client. O sigui, hi ha cotxes que realment no...
No haurien de sortir. Has considerat aquí un mig una qüestió quan ens parlaves de la direcció. Com es pot intuir que cal fer alguna cosa amb la direcció perquè o els pneumàtics es desgasten o el que sigui? Hi ha alguna forma relativament fàcil que un conductor...
Si a ull es veu, o sigui...
D'acord, però dic que a l'hora de conduir això es nota d'alguna manera?
Bueno, avui en dia és molt difícil de a veure, si el cotxe té una
desviació... Allò que deien abans, de dir, doncs vés per una carretera recta, deixa les mans del volant i si el cotxe es desplaça o no es desplaça...
Sí, però això no pots fer cas perquè avui en dia les carreteres no són a nivell. Totes tenen una inclinació a la dreta per desaiguar. Llavors, si te n'afies d'això...
Aquesta prova no funciona.
Funciona fins a cert punt, però has de calcular la distància, no? En quanta distància se'm desvia el cotxe. O sigui,
d'acord, i això és molt difícil de calcular.
Però això ja, més que delineat, això ve de... pot tindre un defecte, o sigui, un defecte d'un cop, un amortidor, un braç de suspensió o alguna cosa.
D'acord.
O sigui, jo em refereixo més a la geometria de que una vegada has canviat el pneumàtic, els petits jocs que puguin tindre de cops o de desgast... Pues, el que es pot corregir. Avui en dia la majoria de cotxes només es pot tocar la convergència, és obrir o tancar. O sigui, obrir o tancar. El que és la caiguda, hi ha cotxes de... es pot controlar en cotxes d'alta gamma. Cotxes de gammes normals no. Bé fixa.
Però si un veu que els pneumàtics es desgasten d'una forma irregular, és que està passant alguna cosa.
La manera de veure-ho és que no has de ser tècnic ni molt menys. O sigui, gires el volant tot cap a una banda
i mires el dibuix de la roda.
Ha d'estar igualat, o sigui, el desgast ha de ser igual. Si el desgast és igual fins que arribi al final, fins al tope que hi ha com un tató, que és el
si
tope
està
de...
més desgastat per dins que per fora, Paco?
Llavors necessita un alineat i llavors s'ha de veure...
Igual que si està més desgastat per fora que per dins.
El que acostuma... El conductor que acostuma a fer moltes costes acostuma a gastar per fora, pels peraltes. O sigui, gasta fora.
D'acord.
O sigui, ja, és que quan el veus gastat de fora ja li preguntes què fa les costes, diu, sí, vale, ja està fora. No és un problema de direcció del cotxe.
És un problema de la carretera per on passa aquest cotxe.
De la carretera per on vas. O sigui, quan gasta per dintre, llavors és una altra... Pot vindre una caiguda, un amortidor doblegat... Això són temes que s'han de mirar amb la màquina.
D'acord. Suposo que compta amb pujar voreres, baixar voreres i donar allò...
El pitjor cop que se li pot donar a un cotxe és pujar una vorera. Perquè no se li dona importància, el cop l'absorbeix el pneumàtic, llavors l'arruga que pugui haver al xassis o al braç de suspensió o l'amortidor queda dissimulada i no la veus. I et pots tornar a l'elo, pots estar dies i dies buscant un problema i no el trobes. Sí, perquè no hi ha com l'impacte l'ha absorbit el pneumàtic, però o sigui, ha fet com de molla, però la força ha arribat a puesto.
O sigui, compta amb pujar les voreres? Es tingui un cotxe petit, un cotxe gran, és igual això?
Quan més gran, més pes, més efecte.
Vaja. És a dir, jo aquella sensació del cotxe gran que dius, mira, una vorera que no costa, pum, ja està.
No, o sigui, no. Tot va en relació al pes de la massa que desplaça.
D'acord, per tant, amb més pes, més risc.
Més risc
per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, sí, sí.
Una altra qüestió, que és moneda corrent. Es compra un cotxe nou i al cap d'un any, dos anys, s'intenta arrencar
i la bateria nova.
I la bateria en l'aire. Se'n va al taller i diu, escolta'm, però si aquesta bateria té dos anys, què passa aquí?
Això és el que estan durant. Entre 2 i 3 anys és el que dura una bateria.
Però això no era així abans, no?
Abans una bateria, una Tudor d'aquelles negres que per aixecar-la havien de ser tres mecànics, durava per vida.
D'aquelles de plom, sí.
Aquelles duraven
que s'omplien, de què s'omplia allò? D'àcid sulfúric?
Sí, hi ha una barreja entre àcid i aigua destil·lada, l'electrolit, que feia la...
Sí, sí, que fins i tot eren bateries d'aquelles que es podien obrir, vull dir, que s'havia d'anar...
I es podien reparar, si mon pare m'ho explica, o sigui, que les obrien, les desoldaven i canviaven les plaques, i fins i tot això, mira, ara que ho has dit, em fa molta gràcia, perquè fa uns anys...
Fa uns anys que tothom s'atrevia a tot, perquè esclar...
Fa uns anys em va vindre un noi...
Àcid sulfúric i aigua destil·lada i vinga, com qui parla de, m'entens, d'aigua de bitxí.
Bueno, fa poc reparàvem les bateries, jo no ho he vist això, però s'obrien i es canviava tot, i ara, amb les noves normatives de medi ambient, com et vingui una inspecció i tinguis una bateria al terra...
Al terra?
Al terra, o sigui, ha d'estar amb un...
No pots tenir una bateria al terra?
No.
Per si vessa, per si té fugues, per si el que sigui. No pots tenir una bateria.
Estem parlant d'un element que té àcid sulfúric. O sigui que fa 10 anys, o bueno, fa 25 anys es muntava i reparava.
Vinga, àcid sulfúric.
Doncs ara no. I ara venen precintades. Teòricament, si ets una mica bèstia amb un tornavís, l'obriràs, no?
Sí, però, sí, però no és el cas.
Presentades perquè no...
D'acord. És a dir, ara ja no és allò de la bateria sense manteniment, és la bateria sense res. Tu compres el cotxe, hi ha una bateria allà,
una bateria
i t'hi posis com t'hi posis, que allà no hi ha res a fer.
Dura el quan... que dura.
Dura el que dura i s'ha acabat. El problema de la bateria, segurament, és que, en principi, no se sap en quin procés de desgast de la bateria estem, i això és una sorpresa, no? Perquè pot arribar un dia que el dia anterior això ha funcionat molt bé, o hem sortit, hem anat a treballar, el cotxe s'ha aparcat, i quan tornem a agafar el cotxe per tornar a casa, el cotxe ja no arrenca. No hi ha símptomes, no dona símptomes a una bateria.
L'explicació, que poder és una mica bèstia, però és que la gent no, les coses les entén quan li toques la fibra.
I t'ho dic perquè abans era allò, les llargues, tot s'anava pensint, per dir-ho així, el cotxe. Ara
quan la bateria deixa d'anar, és un infart. O sigui, és que és,
exactament.
És el que volia... O sigui, és la comparació que fem a vegades, que molt bèstia, però bueno.
No, però...
És que quan toca la fibra és quan la gent entén, no? És que he anat a comprar el diari, he parat, i ara no va. Sí, és que em van fer la revisió la setmana passada. Sí, vale. Quanta gent ha anat al metge? Estava perfecte. I s'ha quedat dormit. Mm. Són la bateria és un infart. O sigui, preveure la bateria, no.
No es pot preveure, eh? No.
Tu podràs preveure un alternador que de tant en tant la llumeta del quadre se t'encén, sí, i fa pampallugues, i les llums pugen i baixen. Són coses aquestes que sí que les pots preveure.
D'acord.
Però la bateria no.
I una bateria acostuma a durar ara uns 2 anys? A veure, algú
dirà... De dos a tres.
Mira, em porto 4, molt bé.
De dos a tres. Les d'origen acostumen a durar bastant més. Què pot durar? Pues és això, 4. La que dura més de 4 pot ser una festa, ja pot celebrar-ho perquè...
D'acord, i no té res a veure amb mantenir-lo o no, perquè no es pot mantenir.
No la pots mantenir. A veure, sí que pots fer ser una mica més cuidadós quan, no sé, vas a recollir el nano al cole i estàs escoltant música i és de nit, pues no estiguis escoltant música amb les llums enceses al motor parat. Tingues cura de tindre el motor engegat. Hem de tindre en compte que tot el que porta el cotxe avui en dia és electrònic. O sigui, és que és tot. Uh-huh. Puja vidres, baixa vidres, la direcció és elèctrica. Hi ha molts consumidors als quals, si no tens, si no estàs una mica, sí, per on estàs, clar, és que cada vegada dura menys.
D'acord, ens fem l'efecte d'aquella escena també clàssica d'un cotxe amb la bateria descarregada absolutament i dues possibilitats. O un Sant Baró que s'acosti, escolta'm, que tinc tal, fem una connexió d'aquelles i d'això, o l'altra possibilitat, que era la més clàssica, de trobar un cert pendent i de demanar a dos o tres Sant Barons que empenyessin a veure si això arrencava.
Això sí que ho aconsello a tothom, com a mínim que no ho intentin, no engegarà.
No?
No engegarà.
S'ha acabat aquella època, d'arrencar a base de d'allò?
No. S'ha acabat. O sigui...
No arrencarà un cotxe dels d'ara, per dir-ho així, empenyent i intentant fer...
No, arribaràs a Terramar, tornaràs, arribaràs a Andalusia empujant, el cotxe no engegarà, perquè necessita un mínim, 9 volts. Per sota de 9 volts, els components electrònics no funcionen.
D'acord.
O sigui, ja pots empujar el que vulguis.
Per tant...
No. Si t'arriba... O sigui, si tu li dones i la bateria està baixa, i tu, empenyant, arribes a engegar-lo, és perquè hi havia 9 volts. Si està per sota, no l'engegaràs pas. O sigui,
facis el que facis, eh?
Sí, sí. No... Què has de fer?
Estem parlant de cotxes d'ara, de cotxes actuals. Si vostès es compren un cotxe
de 10 anys cap aquí.
Si la bateria es descarrega i si el cotxe no arrenca, no cal que vagin a buscar ningú que empenyi, perquè no hi haurà
manera. La solució és que un que sàpiga et posis cables o carregar la bateria. Penseu que posar cables és molt perillós pels pics de tensió. Sí, en el moment, quan tu poses uns cables, és que es veuen espurnes.
Sí, sí, sí.
Això és letal. O sigui, això és el pitjor que hi ha pels components electrònics. Aquests pics poden arribar a fer a l'ordinador del motor del cotxe.
És a dir, que podem arribar a fer malbé un component essencial del cotxe amb la finalitat d'arrencar-lo?
Sí, 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 sí. De fet, s'han donat molts casos, per això ho dic, perquè és... És el típic...
O sigui, que tampoc ho aconsellaries?
O sigui, si es fa amb cuidado i saps el que fas, no hi ha cap problema.
D'acord.
Ara, vés en compte, perquè igual poses la pinça i no fa bon contacte, li dones, et salten espurnes, o en molts cotxes la bateria no va ubicada al compartiment del motor.
Uh-huh.
Porten a sota el seient o el maletero, hi ha vegades que obres i la bateria no la trobes. Llavors hi ha uns terminals amagats amb una tapeta, tu treus la tapa i allà tens on has de connectar.
D'acord.
Però clar, moltes vegades no estàs segur quin és el positiu, quin és el negatiu. Si tu inverteixes, llavors ja, si un pic de tensió és dolent, la inversió ja és mortal.
Sí. O sigui, d'acord.
Llavors, si avui en dia la majoria d'assegurances tenen l'assistència en viatge.
Sí, sí.
Quasi que és el millor, que carreguin el cotxe, que el portin al taller, perquè el típic que va amb la grua sap el mateix que
sí,
tu,
sí,
que
sí,
està
sí,
allà
sí.
esperant. O sigui, sí que hi ha algú que està preparat i sap el que ha de fer.
O sigui que s'ha acabat allò de l'antigó d'arrencar un cotxe com qui arrencava un rellotge, a base, no, sí, sí. Això no, ja no va.
No dic que no es pugui fer, però el risc és molt gran. O
sigui, d'acord, és molt més gran que fa anys enrere.
Moltíssim.
I per voler arrencar un cotxe podem acabar pagant una factura de disbarat perquè hem fet malbé algun element essencial de gestió.
Pots fer malbé un ordinador o tota la cadena d'ordinadors, perquè l'alimentació, com és comú, o sigui, això salta d'una amb l'altra, és una cadena. O sigui, és... Sí que ho estic explicant i pensaran, bueno, que aquest m'està explicant aquí quatre rotllos, és que ha passat. O sigui,
d'acord, o sigui que això és com l'informàtica, eh? Hi ha uns grans avantatges, però compte que si algun dia et deixa penjat per
de
tot.
De tot. Sí, no, és així. I no podem fer-hi res.
És a dir, ara quan un cotxe deixa penjat, deixa més penjat que fa anys enrere.
Home, sí.
D'acord, perquè no hi ha tantes possibilitats de poder resoldre l'assumpte, a no ser que un truqui, doncs això, en el cas de la bateria, una assistència en carretera, trec bateria, poso bateria.
Mira,
ja està.
Aquest cas l'hem explicat més d'una vegada en algun programa. Un fusible, un simple fusible de 3 amperes, 5 amperes, que el seu cost és ridícul, que pot ser...
Què, 10 cèntims?
Sí. Pot deixar el cotxe inutilitzat. Imagina't que quedes parat a on sigui.
Sí, sí.
Aquest cotxe... Si tu no canvies aquell fusible, el cotxe no anirà. Ja pot vindre el de la grua amb pinces, ja pots empujar, ja pots... Això no, aquell cotxe no engegarà. Fins que aquell fusible no sigui restituït. Ah, quin fusible és?
Això no, funciona per igual, Paco, amb cotxes petits, amb cotxes grans, econòmics, cars... La manera de funcionar és la mateixa
en tots?
La
manera de funcionar és exactament la mateixa. O sigui, les centraletes tenen unes alimentacions, hi ha unes alimentacions comunes, i després, entre centraletes, van comunicades via cambús, igual que seria una xarxa
d'ordinador.
Exactament. Llavors, com comparteixen informació, o sigui... Generalment, quasi totes les centraletes necessiten saber l'estat de la bateria. Pues, per estalviar cableries, només que la rebi una, les altres ja per la xarxa ja reben els còdics de la informació. Llavors, la temperatura del motor, la temperatura exterior, les revolucions, el giro de roda, tot això s'ho comparteixen entre totes. Imaginem-nos, no sé, per dir algú, vas a canviar les rodes.
Sí.
I o te les canvies tu, el que hem parlat abans de canviar les rodes de davant a darrere.
Sí.
Jo, bueno, abans he dit que sí que es podia fer, però s'ha de matitzar. Molts pneumàtics porten sensor de pressió dins del... O sigui, tu en el quadre d'instruments tens l'indicador de pressió...
És veritat, que això ara també és moneda corrent en molts cotxes.
Vale. Llavors, aquest sistema, això funciona de dues maneres. Que és que fa riure, però és que funciona
no,
així.
No, perquè és una bestiesa, però no és un pneumàtic normal el pneumàtic que porta aquest sensor. No funciona com els pneumàtics de tota la vida, em refereixo.
No, sí. No. Està el pneumàtic ronflat, que són tipunxades, que això és un altre tema. És un altre tipus de pneumàtic.
D'acord.
Però el que és diferent és la vàlvula. La vàlvula porta un... És un sistema que, segons la pressió que hi ha dintre, emet una senyal, un còdic, que ho rep una centraleta. Llavors, depèn de la pressió que hi ha dintre, la centraleta rep el còdic, i aquest còdic doncs, és 2 quilos de pressió, o 2,5. Llavors, cada vàlvula està assignada amb una roda. O sigui, la roda de davant dreta només pot anar a la davant dreta.
Entesos. Llavors,
si tu inverteixes...
Inverteixes i fem els dos pneumàtics demà...
A l'ordinador es tornen a l'ELO. Sí que ho pots fer, però com ho has de fer? O amb la màquina d'ordinador reprogramant i dient-li la vàlvula tal, ha estat al lloc...
Escolta, m'ho posen difícil a l'usuari, eh? Per fer aquestes
o coses. O desmuntar el pneumàtic i canviar el pneumàtic, no la llanta.
Entesos.
La llanta deixar-la al mateix lloc.
D'acord. Que la llanta és el que porta la vàlvula.
Clar. Després hi ha un altre sistema...
O sigui, que... els usuaris que tenen vehicles, que tenen cotxes en els quals el tabliera els assenyala aquells testimonis lluminosos de si la pressió dels pneumàtics és la correcta o no, compte amb
compte
fer...
A
l'hora de canviar, de fer aquest canvi de jocs de pneumàtics del davant al darrere...
Que es pot fer, però...
Es pot fer, però matisant i, o bé reprogramant la centraleta o bé mantenint la llanta original però canviant la goma del pneumàtic.
Un altre sistema és... que aquest és encara més complex perquè entendre'l és... Bueno, és un altre sistema, aquest càlcul el fa a través de l'ABS, imagina't, o sigui, què té a veure l'ABS sí. amb la pressió de la roda? Pues sí. Què vol dir? Que una roda que està a 2 quilos gira més, o sigui, perdona, gira menys, no, no gira més que una que està a 2 quilos i mig pel diàmetre. Què vol dir? Que la centraleta a través dels sensors d'ABS que porta una a cada roda va llegint, o sigui, la centraleta del motor sap quantes voltes dona cada roda.
D'acord.
Llavors, en aquests minuts aquesta ha donat tantes voltes.
D'acord. Per tant, sap quina està més baixa o quina està més alta.
I està...
Sí, són... Tot això quan conduïm no ens n'adonem, però està passant dins el cotxe.
Està passant
dins el cotxe. Ara anava a dir, o sigui que l'única cosa que es deu poder fer com es feia abans era... Què? Si manca el líquid refrigerant o radiador, afegir-ne, i si manca oli, afegir-ne? Això és l'única cosa que es pot fer amb un cotxe ara?
Sí, però també amb matitzacions, perquè és que no tots els olis són iguals. Sí que per arribar a lloc més val que porti oli que no en porti.
D'acord,
no?
Però això encara es pot fer, no? Omplir el càrter es pot fer encara.
Sí.
No, i omplir el radiador del líquid refrigerant també es pot fer.
També es pot fer.
Canviar bombetes?
També.
També
però,
depèn de quines.
Però depèn de quines i en quines circumstàncies, perquè, clar, o sigui, una bombeta de xenon i depèn on vagi situada has d'estar preparat.
Sí? Perquè
psicològicament, perquè per arribar a lloc, primer has d'arribar a lloc, primer has de veure. Veure, perquè és que moltes vegades estàs canviant una bombeta que no veus. Estàs ja tens la pràctica
d'acord,
i estàs treballant...
Ja t'entenc. Sí.
Com al laboratori de fotografia
sí.
apagada. I és... Però bueno, és el que ens toca.
I els usuaris d'aquests cotxes tan moderns que ara porten bé, que es torna a portar la llum de posició totes les hores del dia en format de LEDs.
Bueno,
això es fon? No es fon?
Això es feina pels tallers. Es fon? Clar que es fon. Si dura... Si la bombeta normal...
La de tota la vida, l'incandescent.
L'incandescent, sí. Aquesta té una duració
sí.
i el LED té una altra. Què passa? Que quan és una bombeta d'aquesta incandescent pots canviar la bombeta.
Sí.
Quan és una tira de LEDs, has de canviar la tira de LEDs.
D'acord. És a dir, aquestes tires de LEDs que vostès hauran vist tan sovint que ara som, diguem-ne, senyal de personalitat de tants altos.
Depèn com vagi muntada la tira de LEDs, si es fon un, fallen tots. Si són una mica més llestos, si es fon un, salven els altres.
D'acord. I això deu valer més que una bombeta sola, esclar.
El consum, a veure,
és molt menor.
S'ha de reconèixer que un LED, el consum és molt... és mínim i la duració és molt més llarga. O sigui, fins aquí correcte.
D'acord.
Quan es trenqui un pilot, doncs... Pues...
Sí. És a dir, si a mi em fumen un cop un pilot o una òptica i aquesta òptica sigui de fre o darrere o d'intermedi és de LED
clar,
i l'haig de canviar tot, això valdrà també un...
Clar,
sí. No. Dic perquè per allò que es pot tocar o no es pot tocar d'un cotxe, doncs segurament en el futur no es podrà manipular tant els llums d'un cotxe.
És que de fet la...
Perquè saps, tots aquests cotxes que porten els pilots de freno amb LEDs ja... Aquests pilots no es poden tocar.
No, mira, de fet, la majoria de vehicles ja, la senyal de... O sigui, quan tu trepitges el fre,
sí.
L'interruptor de fre o el sensor que hi hagi allà, sí. Allò envia, no envia directament a les bombetes. D'allà, envia una centraleta, la centraleta motor. La centraleta motor detecta que tu estàs frenant. Com estàs frenant, el cotxe no accelera. Llavors, en el moment que el cotxe deixa d'accelerar, envia un senyal a les llums de darrere perquè s'encenguin. Però no envia corrent elèctrica, envia impulsos. Són impulsos elèctrics, sí. Que el que passa que com abans el típic mecànic anava amb la lampareta de proves i deia, apreta, s'ha encès, ja funciona.
No, quanta això... gent no ha fet això a casa seva? Que ha enviat els llums al cotxe, llavors el pare o el fill, mira a veure si s'encén, sí, s'encén, deixa, ja no cal que apretis.
Ara, doncs ara arriben còdics. Còdics i impulsos. Llavors, què has de connectar? L'osciloscop. L'osciloscop, que fa? T'està marcant una imatge, t'està marcant una sèrie de...
Anava a dir, això cadascú a casa seva ja no ho pot fer.
Ja, però... Ja.
D'acord, d'acord. Sí, que ens quedem bàsicament amb el líquid refrigerant i l'oli.
I la pressió pneumàtic.
I la pressió pneumàtic, és cert, que és una d'aquelles coses que encara es poden fer com tota la vida.
La pressió pneumàtic. Bueno, que s'ha de fer sempre quan tinguis un... El típic, que ja ho vam parlar en un programa, sí. L'aparell aquell que es pot comprar...
Sí.
Perquè, clar, els manòmetres... El manòmetre que puguis trobar a una benzinera et subministra aire per donar pressió, però tu no saps exactament la pressió. Perquè aquells manòmetres, amb els cops que tenen i... O sigui, de fet, un manòmetre calibrat, com caigui a terra, ja està descalibrat. O sigui, s'ha de tindre molta cura a l'hora de posar pressions.
Mm-hmm. Cada quan hem de mirar la pressió dels pneumàtics? Cada canvi d'estació? Cada mes? Cada...
Sí, bueno, com miris dues vegades a l'any... Sí. Depèn de l'ús.
D'acord.
O sigui, si l'utilitzes més, acostuma a perdre menys. O sigui,
quan a més utilització, a més... menys pèrdua.
Sí.
I el cotxe més parat, més pèrdua.
Sí. Sí, perquè les temperatures són diferents, varia més de temperatura. En canvi, un vehicle aturat, la posició sempre és la mateixa i té tendència, per la part de baix, a perdre.
Però d'acord. Bueno, una qüestió final, 11:57. Aquelles persones que diuen, veure bé l'hivern, oferta, revisió total de cotxe per tant, i diuen, doncs mira, me'n vaig tranquil i em miren les pastilles de fren, em miren tot. És una bona política aquesta?
Jo crec que la política bona és anar al seu mecànic de confiança, que sigui, si sóc jo, sóc jo, i si és un company, és un company, el que sigui, no hi ha cap problema, però que ho faci el mecànic de confiança, perquè qualsevol centre comercial el que li volen és vendre. O sigui, li vendran tot. O sigui, si li poden vendre els amortidors, li vendran els amortidors. Si li poden vendre les rodes, si li poden vendre...
Clar, vols dir que hi ha coses que no cal canviar.
Bueno, s'ha de canviar el que cal, i el client, o sigui, i el teu mecànic et coneix en tu, sap com condueixes, sap què fas, sap com estàs
de diners
i t'aconsella el que necessites. I és la meva opinió, eh? O sigui, perquè clar, avui en dia qui s'atreveix a dir-li a un client que ha de canviar tot? Ha de canviar el que està malament. I el que no està malament i es pot planificar, doncs ho planifiques. I
que quedi clar que un tub d'escapament no està en garantia.
Bueno, el tub d'escapament té garantia de 2 anys.
De 2 anys, dos, com la anys, resta del cotxe.
El que et doni, sí. A partir d'aquí... A veure, sí que amb el contracte a la mà t'han de donar els 8 anys. Però t'obligaran a que tu passis tota la revisió.
Uns pneumàtics no estan en garantia.
No. Les pastilles de fre tampoc.
Les pastilles de fre tampoc no estan en garantia.
La bateria tampoc
no està en garantia. Que quedi clar, eh? Sí. Que molt probablement està en garantia allò que el fabricant ja sap que dura molt de temps sense problemes.
Clar, després mires i t'han garantitzat el motor, que el motor saps que no fallarà mai.
O en puntadíssimes ocasions. Clar. Previsió, per tant, de cara a aquestes coses, sobretot pneumàtics, importantíssim, i bateria, bé, no cal que s'hi posin fulles, petarà quan la bateria
quan,
li doni la gana de petar.
Si ets previsor...
Cada 2 anys, canvi de bateria.
No 2, però cada 3, si és un viatge, doncs...
Canvi de bateria.
Intentes.
Paco, gràcies. Fins la propera. Demà hi tornem a les 9. Que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.